Bon dia, Olot veu amb bons ulls la construcció del Parc Eòlic Marí de l'Empordà.
L'informatiu del migdia.
El fet que es pugui aconseguir aquesta energia únicament a partir del vent en un punt del mar on entra la tramuntana i realment el vent bufa amb molta força i molts dies de l'any, doncs és renovable 100% i, per tant, ens vam escoltar amb molt d'interès aquest projecte i t'he de dir que jo personalment hi dono tot el suport.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Olot veu amb bons ulls la construcció del Parc Eòlic Marí de l'Empordà. Es tracta d'un projecte que suposaria la generació del 45% de la demanda elèctrica actual de tota la demarcació de Girona. Els responsables del projecte creuen que tirarà endavant i que es tracta d'una oportunitat per millorar la generació d'energia a la demarcació. En declaracions a Ràdio Olot, com ha pogut escoltar, l'alcalde Pep Berga explica que dona suport al projecte i que seria positiu per a la Garrotxa. Després d'aquesta trobada, Olot destaca l'oportunitat de comptar amb un parc eòlic marí per assegurar el subministrament energètic a la indústria de la Garrotxa. De seguida coneixem els detalls d'aquest projecte. Abans, però, avui és dimarts 9 d'agost de 2022 i repassem la resta d'actualitat en titulars, com sempre, amb l'Aniel Puigbert.
El dia en 4 minuts.
I ho fem anant cap a Santa Pau perquè revaloritza el seu castell.
És un dels punts de més valor patrimonial del poble i aquest estiu ja ha acollit un festival de música. Des de la seva venda, el castell de Santa Pau ha estat un espai del municipi que no s'ha utilitzat en excés.
Sí que és veritat que l'estat de conservació podria ser millor, però també el que ens han dit els tècnics que han vingut aquests dies a valorar-lo, que no tampoc ha estat tan malament com per haver-los a preocupar molt.
Escoltàvem l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, i ara de Santa Pau passem cap a Besalú, on hi arriba la segona edició de Nits de Circ.
Ho farà aquest dimecres amb un espectacle on hi participaran més de 20 artistes de 8 països diferents. Es durà a terme als Jardins del Molí de Besalú fins al 13 d'agost i es preveu un aforament quasi complet en totes les funcions. El director de Nits de Circ, Genís Matabosc.
La gent va descobrir un nou format de circ, un circ fet sota els estels, un circ sencer amb la grada, amb l'orquestra, amb l'escenari, amb artistes internacionals arribats de tot el món.
I en esports, avui a Niol parlarem de Ferran Joan Miquel, que s'incorpora a la selecció espanyola per amputats com a segon entrenador i preparador físic.
Tot i que la selecció encara no ho ha fet oficial, el Garrotxí ja ho ha anunciat a les seves xarxes, on s'ha mostrat especialment il·lusionat amb aquest nou projecte. A Ràdio Olot hem parlat amb Ferran Joan Miquel, que es mostra il·lusionat amb el projecte.
L'interpreto com a una oportunitat a nivell professional molt bona. Al final formes part d'una selecció.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Un 40% dels pacients amb verola del mico tenen complicacions doloroses.
A banda de butllofes a la pell, sobretot als genitals i a la boca, 2 de cada 5 pacients pateixen inflamació del recte, úlceres a les amígdales o edemes al penis.
Els condemnats per maltractar animals no podran tenir la custòdia dels fills.
La modificació del Codi Civil de Catalunya preveu que, en cas de separació, una mascota es quedi amb el membre de la parella que hi tingui un vincle emocional més estret.
Un vaixell portarà 2,3 milions de litres d'aigua diaris a municipis bascos per la sequera.
És una mesura sense precedents. El vaixell cisterna Dutch Spirit transportarà 2,3 milions de litres d'aigua diaris per fer front a una sequera que ha provocat restriccions nocturnes a la comarca de Busturialdea.
A la pàgina internacional, l'FBI escorcolla la residència de Donald Trump a Florida i podrien buscar-hi documents oficials.
Investiguen si l'expresident es va endur informació classificada de la Casa Blanca sense estar-hi autoritzat, segons The New York Times i The Washington Post.
Mor Olivia Newton-John, la recordada Sandy de Gris.
L'actriu i cantant ha mort als 73 anys al seu ranxo de Califòrnia com a conseqüència d'un càncer de pit metastàstic.
i 2 milions en joies en 40 segons, el robatori llampec gravat per una càmera de Nova York.
La policia publica les imatges de les càmeres de seguretat i demana la col·laboració ciutadana per detenir els lladres.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui s'espera novament sol i calor, calor forta, ja cap a les 11 arribàvem als 32, 33 i 34 graus en punts de l'Empordà, com ara Espolla. En canvi, ha refrescat lleugerament a l'interior després de les tempestes d'ahir. Per exemple, a Das van caure 20 litres per metre quadrat, també va ploure a Puigcerdà, i aquest matí a Das 11 graus, Puigcerdà 12, a Núria 11, a la Vall d'en Bas 14,5 de mínima, fresqueta, i a Olot 15,5. Però hi ha llocs de la Costa Brava on no baixa la temperatura ni de 25 graus, en punts del Cap de Creus. Bé, tornarà a fer un tomb, com cada tarda, això ja és una tradició. Doncs això, cap a les 3, 4 de la tarda comencen a créixer nuvolades al Pirineu i sobretot cap a les 5, les 6, les 7 poden descarregar xàfecs i tempestes localment fortes. Al Pirineu, Prepirineu, i no ho descartem, en punts aïllats de la Garrotxa, aquí no és tan probable, i també d'Osona. Les tempestes fortes i amb pedra o calamarsa poden deixar novament 20, 30, 40 litres per metre quadrat, sobretot al Ripollès i Cerdanya, i potser en punts d'Osona també alguna tempesta sigui intensa. Seguim, per tant, amb aquesta dinàmica de tempestes a l'interior que no arriben a l'est de Girona. Gironès, l'Empordà, la Costa Brava, la Selva, Pla de l'Estany... Poques tempestes hi van arribant. Potser demà, dimecres a la tarda, algun xàfec més podria arribar cap a la zona de la Garrotxa. Les temperatures es mantenen sense canvis. Aquest dimecres baixen lleugerament. Dijous tampoc canviaran. Algun ruixat de tarda, sempre ambient de sol i calor. I sembla que a partir del cap de setmana tindríem una notable i forta pujada de temperatures. Fins dilluns o dimarts. Fins allà el dia 14 o 15, forta calor. Després podríem venir, passat el 15 o 16 d'agost, podríem venir temperatures una mica més suaus, més tempestes, que podrien durar 3 o 4 dies, això sí, a partir del dia 16 d'agost.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dimarts 9 d'agost de 2022 en aquest informatiu migdia de Ràdio Olot. Olot veu amb bons ulls la construcció del parc eòlic Marí de l'Empordà. Es tracta d'un projecte que suposaria la generació del 45% de la demanda elèctrica actual de tota la demarcació de Girona. Els responsables del projecte creuen que tirarà endavant i que es tracta d'una oportunitat per millorar la generació d'energia per a la demarcació. En declaracions a Ràdio Olot, l'alcalde de la ciutat, Pep Berga, explica que dona suport al projecte i que seria positiu per a la Garrotxa.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
L'Ajuntament d'Olot va organitzar i acollir aquest mes de juliol una trobada amb un grup d'empresaris de la Garrotxa i els promotors de Parc Tramuntana, el projecte d'energia eòlica marina flotant dissenyat per a l'Empordà. La reunió forma part de la ronda de trobades que estan realitzant els impulsors del projecte per les comarques gironines des de fa més d'un any. L'objectiu d'aquestes trobades és, essencialment, explicar les oportunitats energètiques, econòmiques i mediambientals que suposaria la implantació d'un parc eòlic marí flotant a 24 quilòmetres mar endins del Golf de Roses. Aquí equipat amb 35 aerogeneradors marins flotants, el parc tindria una capacitat de generar 500 megawatts d'electricitat renovable, equivalent al 45% de la demanda elèctrica actual de tota la demarcació de Girona. Un aspecte que l'alcalde d'Olot, Pep Berga, ho destaca com un dels principals punts per donar suport al projecte.
És un projecte molt important per les comarques de Girona. De fet, si s'aconseguís posar en funcionament, podria arribar a generar el 45% de l'energia que necessiten les comarques de Girona actualment, és a dir, les demandes actuals que tenim en aquests moments, i això seria una boníssima notícia doncs, per Girona. Si un problema té Catalunya és la seva dependència energètica de fora del Principat, de fora del territori.
L'equip de Parc Tramuntana, encapçalat per l'enginyer Sergi Ametller, és un dels màxims responsables del projecte. Va posar en valor la gran rebuda del sector empresarial de la Garrotxa i la seva voluntat de participar en el capital del projecte. Pep Berga remarca que després d'escoltar el projecte li dona suport.
El fet que es pugui aconseguir aquesta energia únicament a partir del vent en un punt del mar on entra la tramuntana i realment el vent bufa amb molta força i molts dies de l'any, doncs és renovable 100% i per tant ens vam escoltar amb molt d'interès aquest projecte i t'he de dir que jo personalment hi dono tot el suport.
Durant la trobada també es va posar en valor la importància d'un projecte com Parc Tramuntana per tal d'impulsar la transició energètica a Catalunya i fer front a l'emergència climàtica. En relació amb el context energètic incert derivat de la situació geoestratègica internacional, una de les principals observacions que es van fer palès per part dels empresaris de la Garrotxa va ser la rellevància que suposava un parc eòlic marí de les característiques de tramuntana a la zona.
Bé, la dependència energètica que tenen les empreses doncs és molt important. De fet, aquest any que estem vivint, el 2022, amb aquests increments que ja van començar l'any anterior, això està afectant de manera molt important en les empreses de les comarques de Girona, de fet, a les de tota Europa, però en aquest cas jo em preocupen especialment les de casa nostra, les de la Garrotxa, i això doncs suposaria doncs, bueno, doncs tenir un control directe sobre aquesta energia.
Després d'aquesta trobada i els punts de vista compartits, Olot destaca l'oportunitat de comptar amb un parc eòlic marí per assegurar el subministrament energètic a la indústria de la Garrotxa.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? Dyfed ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Dyfed té les certificacions. Dyfed, preveient el futur. Més info a daife.com.
Marxem cap a Santa Pau perquè el poble revaloritza el seu castell. És un dels punts de més valor en patrimoni del poble garrotxí i aquest estiu ja ha acollit un festival de música. Des de la seva venda, el castell de Santa Pau ha estat un espai del municipi que no s'ha utilitzat en excés. Des de l'Ajuntament han decidit fer un pas endavant després del pas de la pandèmia i organitzar actes com aquest festival per donar a conèixer un edifici únic a la Garrotxa.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant. Ara i sempre.
No tots els pobles tenen el privilegi de tenir un castell, i aquest és un dels que té Santa Pau, una obra de l'època feudal i que des del municipi se li vol donar el valor que realment es mereix. Fa una setmana es va organitzar un festival de música per revaloritzar i recuperar la vida que tenia el castell, una iniciativa pensada des de l'Ajuntament abans de la pandèmia i que ara s'està fent realitat. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
Nosaltres ja fa molts mesos i m'atreviria a dir anys que estem amb converses amb la propietat, buscant solucions, per diferents motius no han sortit i bueno, ara estem en un altre escenari, val? Perquè la situació és diferent, ha canviat i bueno, ara estem treballant molt intensament. També fa un temps que hi ha una comissió, s'ha format una comissió del castell fa aproximadament un any i mig que aquesta comissió està formada i també el que fa és treballar molt intensament amb una proposta per trobar una solució, una sortida del castell i, bueno, i entre uns i els altres a veure si som capaços de trobar una solució en aquest equipament tan important pel municipi.
Fa uns mesos el castell va patir un esfondrament d'una part de la teulada. Els tècnics que van avaluar l'esfondrament produït sobre els espais que havien estat ocupats per les monges i l'estat de l'edifici van determinar que si es genera un col·lapse de la coberta, la caiguda seria cap a l'interior, tal com ha passat en aquesta ocasió i, per tant, no cauria res a la via pública. Companys remarca que no hi ha cap perill.
Sí que és veritat que l'estat de conservació podria ser millor, però també el que ens han dit els tècnics que han vingut aquests dies a valorar-lo, que no tampoc ha estat tan malament com per haver-los a preocupar molt. Val? Ha caigut aquesta part que sí que en fotografies detectava doncs, que hi havia una viga doncs, que flexava una mica, però la resta sembla que està en bones condicions, en bon estat. I un altre tema que també ens han dit els tècnics és que en el cas, com ha passat ara, que col·lapsi alguna part de la coberta, no hi hauria cap risc per la via pública, perquè si no col·lapsarien dintre a l'interior de l'immoble i les parets són molt sòlides, que per tant això també ens deixava una mica de tranquil·litat perquè ens feia patir.
A dia d'avui el castell de Santa Pau es troba en bon estat per seguir sent un punt de referència del poble pels visitants i pels mateixos veïns com a símbol d'un bé cultural únic a la Garrotxa.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I de Santa Pau marxem cap a Besalú, on hi arriba la segona edició de Nits de Circ. Ho farà aquest dimecres amb un espectacle on hi participaran més de 20 artistes de 8 països diferents. Es durà a terme als Jardins del Molí de Besalú fins al 13 d'agost i es preveu un aforament quasi complet en totes les funcions, informa Aniol Puigbert.
Aquest dimecres arrenca la segona edició de Nits de Circ amb més d'una desena d'espectacles concentrats en dues setmanes i amb un nivell artístic molt elevat. Besalú i Roses seran les seus d'una edició, sense cap tipus de restricció, a diferència de l'any passat, quan només hi va poder assistir un 70% de públic. Enguany, des de l'organització, han decidit ampliar les nits de circ. Hi haurà més artistes, més espectacles i l'aforament serà més ampli. A Besalú es durà a terme del 10 al 13 d'agost als Jardins del Molí, mentre que a Roses se celebrarà del 16 al 24 d'agost al Parc de la Ciutadella. El director de Nits de Circ, Genís Matabosc, es mostra il·lusionat amb aquesta edició.
La gent va descobrir un nou format de circ, un circ fet sota els estels, un circ sencer, amb la grada, amb l'orquestra, amb l'escenari, amb artistes internacionals arribats de tot el món, però sense sostre, per tant, que veien efectes tan bonics doncs, com els trapezistes, per exemple, volar sota els estels. I enguany, doncs, en agraïment doncs, aquella acollida i aquells moments tan màgics, hem volgut doncs, aportar encara molt més espectacle, més artistes, més qualitat, i proposem doncs, un total de 24 artistes que ens arriben doncs, de països tan llunyans com Xile, Vietnam...
En aquesta segona edició, els canvis respecte a la primera són importants. Hi haurà més dies perquè el públic pugui gaudir dels espectacles. Hi haurà més d'una vintena d'artistes que provenen de diversos llocs, com Vietnam, Xile, Kazakhstan o França, entre altres. I l'aforament global passarà a ser de 15.000 persones, una xifra molt superior a la de l'any passat.
Bé, de fet, estem molt contents de la resposta d'enguany. L'any passat hi havia una restricció del 70% d'aforament i van ser un total de 10 representacions. Enguany, amb el 100% d'aforament i amb 3 dies més, perquè al final hem obert també, vist el ritme de vendes, doncs, un espectacle el dia 21 d'agost que no estava previst inicialment, doncs estem molt contents perquè vol dir que probablement arrenquem les 13 nits de circ amb una xifra que s'acostarà molt al tancament de l'any passat. És a dir, que ja hem superat les 8.000 entrades venudes abans d'inaugurar i, doncs, com us deia abans, eren 9.300 espectadors l'any passat. Vol dir doncs, que bueno, no podem estar més...
Les nits de circ arrenquen aquest dimecres a Besalú i s'allargaran fins dissabte als Jardins del Molí del Poble. Després, l'edició d'enguany es traslladarà al Parc de la Ciutadella de Roses del 16 al 24 d'agost. Les entrades ja estan a la venda.
Abans dels esports, moment de repassar l'actualitat més destacada de la demarcació de Girona. Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona preveuen recollir 88.500 tones d'aquesta fruita, un 13% menys que el 2021, quan es va assolir una producció rècord amb 101.750 tones. Malgrat això, la d'aquesta de 2022 serà una de les tres més altes de l'última dècada i tindrà molt bona qualitat. Les altes temperatures registrades al llarg de l'any faran la poma més dolça, però per contra, algunes varietats tindran menys color perquè no hi ha hagut les habituals humitats del juliol. Aquest dimarts s'ha donat el tret de sortida a la campanya de recollida amb el ja tradicional acte simbòlic de l'IRTA Mas Badia de la Tallada de l'Empordà. I és que les altes temperatures registrades en el que portem d'any, especialment a partir del mes de maig, faran que les pomes siguin més dolces. Per contra, algunes varietats bicolor els costi desenvolupar el color i tindran menys calibre. El president i soci de Girona Fruits, Martí Ferrer, explica que això es deu a la falta d'humitats que normalment hi ha a finals de juliol i principis d'agost.
No, hem tingut una temporada amb molta calor, la veritat és que les temperatures han estat sempre a la part alta i sostinguda molt amb el temps. Vull dir, això ha provocat que l'arbre patís un estrès hídric important i aquí veiem el problema que ha tingut aquest any la poma, no? Que li falta una mica de calibre i li falta una mica de color. La contrapartida, la poma és més dolça, amb aquesta manca de color, però bueno, la poma és de molta qualitat, perquè és bastant dolça, és molt dolça, sí.
Poma de Girona fa anys que s'està adaptant al canvi climàtic i a mitjar-ne els efectes. A tall d'exemple, el 60% de la superfície de la varietat Gala ja agafa més color que altres soques de Gala i participa en programes d'obtenció de nous tipus de pomes adaptades a temperatures estivals altes. El Departament de Salut ha començat aquest dilluns un procés participatiu per definir com ha de ser el servei d'urgències del nou Hospital Josep Trueta de Girona. El procés està enfocat a professionals de l'actual hospital i també del Santa Caterina de Sal, amb l'objectiu que els treballadors col·laborin en l'elaboració del pla funcional del futur hospital, que se situarà en el campus de salut entre Girona i Sal. Els treballadors rebran un qüestionari perquè aportin la seva opinió sobre quins serveis ha de tenir aquesta àrea assistencial i podran respondre'l fins l'11 de setembre. Després es debatran les respostes amb professionals de referència de diferents especialitats. Els caçadors gironins han acordat que no caçaran porcs senglars en protesta pel menyspreu que reben des de la Generalitat. La temporada de caça major comença el 4 de setembre, però un centenar de colles de la demarcació han decidit que aquell dia no sortiran i que a partir d'ara tan sols faran captures de senglars quan sigui necessari per protegir els conreus i evitar que els porcs hi causin danys. Amb aquesta decisió, sobretot, la territorial de la Federació de Caça vol pressionar el Departament d'Acció Climàtica perquè retiri l'obligació d'haver de comunicar les batudes amb antelació, una exigència que s'ha inclòs fa pocs dies a l'ordre de vedes. És impossible complir-ho, critiquen els caçadors gironins. Salvem Begur, juntament amb Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, denuncien el que consideren un nou intent de l'Ajuntament de Begur d'edificar la part alta del Puig Montcal amb l'ordenació de nou parcel·les. Els ecologistes alerten que el consistori pretén aprovar definitivament al ple d'aquest dimarts la modificació del Pla Parcial Montcal 2 per adaptar-lo al Pla Director Urbanístic que requeria la seva notificació i qualificació com espais lliures i zones verdes. Asseguren que es tracta del tercer intent després que les altres dues aprovacions inicials quedessin aturades en els tràmits d'informació pública per les al·legacions de les entitats i els informes desfavorables de medi ambient. I en cultura, el Festival de Cap Roig ha viscut aquest dilluns una de les nits més esperades de l'edició d'enguany amb el concert de Sting. El cantant de The Police ha visitat els jardins de Calella de Palafrugell per reviure alguns dels seus temes més mítics com Every Breath You Take, Roxanne o Message in a Bottle. El festival havia exhaurit les 2.440 localitats des de principis de juny, tot i que els preus per veure el vocalista de The Police oscil·laven entre els 159 i els 266 euros. L'actuació de Sting a Cap Roig no és la primera en aquest festival perquè el britànic ja va actuar-hi el 2019. Als seus 70 anys, Sting ha ofert un recital d'una hora i mitja i ha demostrat que l'edat no li impedeix seguir dominant els escenaris.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
I avui el protagonista en la pàgina esportiva és Ferran Joan Miquel, que serà el nou segon entrenador i preparador físic de la selecció espanyola de futbol per amputats. Tot i que la selecció encara no ho ha fet oficial, el garrotxí ja ho ha anunciat a les seves xarxes socials, on s'ha mostrat especialment il·lusionat amb aquest nou projecte. No obstant això, seguirà realitzant les seves tasques al primer equip de la Unió Esportiva Olot, i a Ràdio Olot hem parlat amb ell per conèixer el projecte i la història que l'ha dut a formar part de la selecció espanyola per amputats de futbol.
Ferran Joan Miquel va començar la seva carrera a la Unió Esportiva Olot la temporada 2018-2019. Fa un any va marxar a la selecció mexicana de futbol i ara, un cop ha tornat, li ha sorgit l'oportunitat d'afrontar nous reptes com ser el nou preparador físic de la selecció espanyola de futbol per amputats. Tot i això, Joan Miquel seguirà sent el màxim dirigent de la preparació física al municipal d'Olot perquè combinarà les dues tasques. Joan Miquel, que ha anunciat la notícia a les seves xarxes socials, se sent molt il·lusionat amb el nou projecte i té clar que vol afrontar-ho amb les màximes ganes possibles.
L'interpreto com a una oportunitat a nivell professional molt bona. Al final formes part d'una selecció i amb el que això comporta, evidentment, representes a molta gent i me l'agafo de manera molt sèria i amb ganes de poder ajudar al màxim a cada un dels integrants de l'equip, des d'aquesta vessant del cos tècnic com a segon entrenador i com a preparador físic.
El nou càrrec com a preparador físic de la selecció espanyola per amputats va molt connectat amb el seu passat. Anys enrere, quan el Garrotxí tenia moto, va ser atropellat per un cotxe i l'accident li va deixar el genoll trencat a trossos. En aquell moment hi va haver la possibilitat de que el Garrotxí perdés la cama, però afortunadament al final no va passar. És per això que, a part de ser un projecte il·lusionant en l'àmbit esportiu, també ho és en el personal.
I pel que fa a nivell personal, doncs sí que existeix una relació bastant estreta amb aquest tipus d'esport. Fa uns anys enrere vaig tenir un accident amb moto bastant greu i quasi perdo la cama. Va ser una etapa complicada en la qual vaig poder aprendre molt també moltes coses, conèixer-te a tu mateix, i quan em va sortir aquesta oportunitat vaig veure la possibilitat de poder ajudar a tota aquesta gent que poder en el seu moment no van tenir tanta sort, per dir-ho així, i aportar doncs, el meu granet de sorra. Així que veig l'oportunitat d'ajuntar la meva feina com a preparador físic i com a segon entrenador en aquest cas també.
El nou projecte de Ferran Joan Miquel com a preparador físic de la selecció per amputats té com a principal objectiu el Mundial que es disputarà a l'octubre de Turquia. El Garrotxí estarà sota les ordres del primer entrenador, Miquel Balmasdea.
I també un apunt a la pàgina esportiva, i mateix vam conèixer el rival de la Unió Esportiva Olot en la segona ronda de la Copa Catalunya. Serà l'Europa, i si el partit es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot, i significarà el retorn d'un ex-Olot, Kilian Villaverde, que ara vesteix els colors de l'equip de la Vila de Gràcia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 9 d'agost de 2022. Seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a través de radioolot.cat i els butlletins informatius d'aquesta casa. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.